Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Sempre s'ha dit que el Barça és més que un club. Ho va dir per primera vegada Narcís de Carreras i ho va fer famós com a lema electoral Agustí Montal l'any 1973. Montal. Ara, però, es vol fer entendre el més que un club a tot el món. Aquest és l'objectiu de Barça Dreams, el documental més ambiciós que s'ha fet mai sobre la història del club. Des de Gamper fins a Messi, amb entrevistes no només al crac argentí, sinó també a Xavi, Iniesta, Cruyff, Van Gaal, Koeman, entre molts altres. S'estrena als cinemes, concretament a l'Estat espanyol i aquí a Catalunya, el proper dia 9 d'octubre. I per parlar-ne tenim amb nosaltres el guionista i director de Barça Dreams. Ell és en Jordi Llompar. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut. Gràcies. Enhorabona, perquè i això de documental, home, sí que potser hauria de quedar definit com un documental, però per mi és una gran pel·lícula del Barça.
És una pel·lícula, sí,
una
sí.
Pel·lícula. No jo... dura 30 ni 40 minuts,
no,
sinó que és
una
un llargmetratge.
És un llargmetratge, gairebé dues hores, i expliquem la història del Futbol Club Barcelona des dels seus inicis fins a dia d'avui, no? I sobretot el que ens interessa molt és explicar quina és l'ànima del club, no? Transmetre això, sobretot a la gent que no és d'aquí Catalunya o no és tan fan del Barça, i que sobretot des d'Àsia, Sud-amèrica, Estats Units, etc., admiren el Futbol Club Barcelona, però no entenen massa per què té aquest lema de més que un club i per què és singular aquest club. Jo crec que ho expliquem bé.
El documental, o la pel·lícula, el gran llargmetratge, s'ha estrenat ja a diferents llocs, per exemple, a Mèxic i altres països de l'Amèrica Central. Com estan en l'acollida?
Bé. Fins ara la veritat és que estem molt contents. Normalment aquest tipus de pel·lícules, documentals, tenen un circuit a sales molt restringit, perquè el circuit està molt obert per les grans produccions de Hollywood, les pel·lícules d'entreteniment, ficció, etc. Per tant, que haguem trobat doncs més de 70 sales a Mèxic que estaven interessades en projectar la pel·lícula, per nosaltres va ser una gran sorpresa, no? Perquè nosaltres sempre hem plantejat aquesta pel·lícula sobretot per anar a televisions i sobretot per fer uns events de presentació a cinema, però no tant l'explotació cinematogràfica a sales, que això, diguem-ne, que és jugar una divisió de ficció amb la qual els documentals no acostumen a jugar-hi gaire, no? Però ens està funcionant molt bé, tenim molt interès ara mateix de Gran Bretanya, per exemple, ja s'està promovent molt prebendes a Amazon i a molts llocs de la pel·lícula, la qual cosa doncs et fa flipar una mica, no? Perquè dius, hosti, vull dir, si encara no l'hem estrenat aquí...
Deixa'm dir que jo he tingut el privilegi de veure-la abans, com també Míriam Díaz, i a mi em va encantar, em vaig quedar enganxat, i a més he sapigut cosa... He après coses del Barça que jo desconeixia. Per exemple, a veure, si entrem en matèria de Gamper...
Sí. Pel començament, Comencem pel començament.
Sí, sí. Gamper és el començament, és l'inici. Abans de Hans Gamper no
hi ve ningú.
Això li dic, que és
surto jo en un moment del Gamper que li dic que hauries de fundar un club.
Diria que això, aquest tros...
No ho sé.
Això ho heu tallat,
deixa'm-ho revisar.
Home, però hi ha un grup de gent que sí que formen el Barça, no? Que són tot de... La majoria suïssos, també en catalans. No sé si el senyor Marcelí apareix...
No només suïssos, hi ha catalans,
Hi ha meitat i meitat. Per això dic que no surti vostè en aquesta pel·lícula.
Potser sí, jo crec que sí.
Hi ha una foto, hi ha d'haver una foto que surto,
Sí, segur.
Sí. És com el Forrest Gump, però de l'època del Gamper, que surt en un moment a la fotografia, ningú ho reconeix en un primer moment, però allà...
Ja el buscaré, Bueno, un Gamper que destaqueu en la pel·lícula, la personalitat i els valors de Gamper, no? Sí. Els valors que després, pel que queda traslladat a la pel·lícula, formen part del que és la filosofia, la idiosincràsia del club.
Jo m'he enamorat molt d'aquest personatge. Jo crec que és un personatge que s'ha de recuperar, que històricament és molt potent. Imagineu-vos un suís que abandona el seu país perquè l'economia, el modo de viure allà, doncs era molt rural, no té gaire futur, ve a Barcelona, una ciutat emergent aleshores, industrial, a buscar-se la vida, i el tio doncs de seguida s'integra a la societat catalana, és un enamorat dels esports, jugava tennis, era ciclista, practicava tot tipus d'esport, un enamorat de l'esport de forma integral, amb un concepte molt clàssic, allò de dir, hem de competir, però per nosaltres mateixos, per superar-nos i per enriquir la nostra ment, el nostre cos, etc. I aquesta filosofia el fa fundar el club, i després hi ha aquella anècdota que nosaltres expliquem a la pel·lícula, no? De que als anys 20, quan algun jugador ja, quan eren famosos, el futbol ja esdevenia, diguem-ne, un esport de masses, no? I els jugadors ja s'ho creien, no? I anaven a demanar augment de sou, i ell els hi deia, nanos, d'augment de sou, res. Mira, teniu aquí aquestes pastilles d'amor al club, preneu aquestes pastilles...
Existien les pastilles? Van arribar a existir o no?
Va arribar a existir, Bueno, no sé si van arribar a existir físicament,
però
els hi deia. I fins i tot a l'època, en revistes de l'època, no satíriques, es feia molta conya sobre això. Ves a veure el Gamper, que et donarà vitamines pastilles de moral al club.
Mira, és justament un dels fragments que volíem destacar del documental, perquè ens havia fet molta gràcia. L'escoltem.
Avui Gamper se'n faria creus dels diners que mou el futbol al món. Més de 20.000 milions d'euros. I dels traspassos per les grans estrelles, fins a 100 milions. A un amant de l'esport com ell, el gran negoci que ja aleshores movia el futbol el disgustava.
De fet, hi ha acudits de l'època en què ell, per exemple, quan negocia contractes amb jugadors, li volia donar unes vitamines, i les vitamines eren d'amor al club, perquè amb les vitamines de l'amor al club reclamés menys diners al jugador, no?
Vols dir que aquesta època que estem vivint ara, que tots són diners, que el món del futbol es mouen tants diners, Gamper ho portaria malament.
Ho portaria molt malament. I ell era una persona molt, molt generosa, que fins i tot quan el club havia estat en situacions dramàtiques, econòmiques, etc, va posar diners de la seva butxaca per tirar el club endavant. Era una persona molt, molt, molt activa, estimava molt el club, i el seu final va ser una mica tràgic, perquè ell, en fi, li passen tota una sèrie de coses, ha d'anar a l'exil per als successos en contra dels himnes, dels símbols espanyols, etc.
Bueno, això volia fer èmfasi, Jordi. Disculpa'm, Parleu, hi ha dos qüestions importants. Als anys 20 el Barça ho guanya pràcticament tot, per tant té una arrencada extraordinària. I després hi ha un capítol que es produeix el 14 de juny del 1925, on hi ha una xiulada a l'himne espanyol. Mira tu per on. Tot torna.
Tot torna.
I era l'època, en aquest cas, de Primo de Rivera. I el Futbol Club Barcelona queda, expliqueu, feu memòria, queda el 1925, queda sancionat durant 6 mesos sense poder jugar a l'estadi. I això genera, fins i tot, l'expulsió, podríem dir, de Gamper.
És exiliat, ha de marxar del país.
Per això t'ho dic.
Sí. És increïble, no?, que aquestes coses passessin, no?
Bueno, ho dic perquè es repeteixen... la història es repeteix, no?
Sí, en certa manera, clar, quan parlem de la història del Barça, també ens hem de fixar en aquestes referències politico-socials, i que en certa manera es van repetint al llarg de la història. És a dir, el que està passant avui en dia, o el que ha passat fins ara, diguéssim, amb un rebrot del catalanisme, en aquella època, doncs també en van haver d'aquests rebrots del catalanisme, i sobretot, diguem-ne, d'actituds molt censuradores i molt repressives per part de l'Estat aleshores, no? Això va passar, i això va assumir el Gamper amb una profunda depressió que es va agreujar pel crac del 29, i l'home es va suïcidar. En aquella època ningú va dir que s'havia suïcidat, perquè la moral de l'època no ho permetia, no? Vull dir, se suposava que ningú havia de suïcidar-se, no? Vull dir, ja m'enteneu el que vull dir, no? De manera que, però vaja, va ser una multitud de gent que el va acomiadar, demostrant, doncs, no sé, l'efecte que la gent li tenia. A partir d'aquí el Barça, doncs bé, comença una història completament diferent, però aquesta llavor, diguem-ne, de passió pel club i d'estar imbrincat amb la societat catalana ja hi és present i sempre continuarà.
Després, en un altre ordre de coses, també traslladeu a la pantalla el que va ser el franquisme, el Barcelona i el franquisme. En canvi, fins i tot del nom. Sí, és per això, jo, quan era petit, no acabava d'entendre com és que hi havia samarretes que posava Club de Futbol Barcelona i hi havia la samarreta del Futbol Club Barcelona. I és que el nom, també expliqueu, que es va fer canviar tot, fins i tot el règim posava presidents als clubs per controlar tot el que passava als equips de futbol, no? Entre ells el Barça.
Sí. Després de la guerra, el que va fer, doncs, el règim franquista és controlar molt l'esport, va intervenir totes les directives, i en el cas concret del Futbol Club Barcelona, no només va dictar, diguem-ne, un president adit, que era adit al règim, sinó que, a més, doncs, va obligar i va forçar a que tots aquells símbols trets distintius del catalanisme del passat, del bueno, futbol com a persona d'abans...
Canvia l'escut, un detall. Treu les quatre barres i en deixa dues, que és la bandera espanyola, no?
Ah, exacte. Doncs tots aquests trets distintius que feien que el club tingués un, diguem-ne, una estampa catalanista, van ser totalment fora. Eliminats.
Mm. I també parleu, evidentment, de l'afusellament
d'en
Josep Sunyol, que era el president. Parleu del primer gran crac que tots recorden com a futbolista, que és Kubala, no?
Sí.
Destaca Kubala com la segona gran figura que revoluciona el Barça. Parlem dels anys 50. Un home que, per exemple, va aportar una cosa que ara, en fi, veiem molt, que és el xutar la falta amb efecte, cosa que fins llavors no ho feia ningú, no?
Kubala és un jugador bestial, molt corpulent físicament, un tio que, a més, s'anava de farra cada nit, això no ho expliquem a la pel·lícula, però tothom
però
ho
això,
sap, no?
Això ho expliquen els pares.
Ho expliquen els pares.
Quan parles amb ton pare et deia, no, el anaven a buscar torrat, el portaven a una sauna...
I entrenar.
Que sués, li donaven dos cafès, no entrenar, no.
A jugar
el partit. I el tio jugava bé. Era increïble, eh? Vull dir, tenia unes facultats tremendes. I el tio, doncs, dominava molt la pilota, no? El toc de la pilota el dominava. I va ser la primera persona que va saber llançar les faltes per esquivar la barrera dels jugadors, fent efecte. Era un tio que tenia un toc de pilota magistral, va revolucionar el Barça, i amb ell, doncs, va arribar una època daurada. Hi ha el Barça a les 5 copes, el Barça es veu en aquell moment que ha crescut moltíssim i s'aventura a construir el Camp Nou, cosa que després ho ha de pagar, perquè hi ha m'escrés que ho ha de pagar, perquè cau amb un deute tremendo per poder retornar, diguem-ne, el préstec, i això també el penalitzarà els anys següents, perquè, clar, econòmicament està molt tocat, ha de vendre jugadors, com el Luisito Suárez, i no pot fitxar grans jugadors, i té al davant un Madrid amb Di Stéfano que ho guanya tot.
Ara anirem al capítol Di Stéfano i al capítol Luis Suárez, però abans recordem el que deia en Ramon Besa en aquest documental, en aquesta pel·lícula també que hi apareix.
Volíem destacar una declaració que em sembla clau del gran Ramon Besa, que explica l'èxit del Barça o el fil conductor de la història del Barça a través dels seus cracs.
És curiós que passa amb Kubala, és curiós que ha passat amb Cruyff, és curiós que ha passat amb Ronaldinho, és curiós que ha passat amb Messi. Això és una de les altres coses que no passa amb molts clubs. No? El Barça és capaç de crear equip, però qui marca les diferències acostuma a ser un estranger que s'empalta molt de la cultura i del sistema de joc culer i que li dona una dimensió que difícilment li dona un jugador d'aquí. No? I és interessant perquè lliga molt amb l'esperit de Gamper.
De fet, mira que has entrevistat cracs d'aquí, del Barça, en aquest documental, però són dos jugadors estrangers, concretament, qui parlen de com han notat ells que el Barça és més que un club. Em refereixo al Gary Lineker i a l'Erika Vidal.
The reason Barça is what it is not because of Cruyff, not because of Guardiola, not because of Messi.
El motiu pel qual el Barça és el que és no és Cruyff, ni Guardiola, ni Messi, ni Neymar, ni els jugadors del passat, sinó el club i els sentiments inherents al club. No tan sols per jugar un futbol guanyador i atractiu. Té uns valors, és un lloc molt especial, un estadi especial. És un dels grans clubs del món i sempre ho serà. Realment és el cor del club el que importa. Es tracta de l'afició, dels culers. Es tracta de la gent que viu pel Futbol Club Barcelona.
Je veux dire que le Barcelona c'est plus qu'un club.
El Barça és més que un club per tot el que representa, tant a nivell professional com a associatiu. El club intenta implantar-se a tot el món per deixar una marca. La manera de veure les coses, d'educar, de jugar a futbol. Intenta posar una mica de Catalunya a tot el món perquè la gent pugui sentir també, des de fora, com són aquí les coses. És per això que el Barça és gran i seguirà sent més que un club.
Aquesta seria la llavor, Jordi, de Gamper?
Sí, jo crec que sí, i que precisament això està molt ben dit. El Besa és un tio fenomenal, eh? I el Gary Lineker és un dels comentaristes esportius més clarividents més cotitzats avui en dia.
A la BBC,
no?
A Gran Bretanya és la referència futbolística.
Exacte. I està molt ben dit, no? Jo crec que realment els jugadors estrangers, aquests grans cracs, marquen una diferència, però sobretot perquè s'empalten d'aquesta cultura culer, no? I li saben donar la volta, la saben excel·lir. Fixeu, és el cas de Johan Cruyff, per exemple. El Johan té una personalitat brutal, abassegadora, que, a més, bueno, et diverteixes molt amb la pel·lícula perquè diu algunes frases genials, com sempre, no? I que sap entendre el que és Catalunya, el que és el Barça, i sap donar-li la volta a moltíssimes coses. Gràcies a ell, el Barça té una actitud desacomplexada, desenfadada, ja no està, diguem-ne, acollonit davant d'un Real Madrid. Porta un aire nou al club, no? I aquest aire nou, diguem-ne, s'ha convertit en un vent, en un moviment de masses, no? D'aire, que ha portat al Barça a excel·lir en aquests últims anys, no?
Si el Barça hagués pogut, podríem dir d'una manera actual, linkar, és a dir, lligar a Kubala amb Di Stéfano, el nivell d'èxit s'hagués allargat molt més, no?
Perquè ha estat increïble.
Perquè és Di Stéfano, com m'expliqueu vosaltres a la pel·lícula, sí, que és qui posa en el mapa i en aquest cas li facilita fins i tot, és a dir, li dona 5 copes d'Europa al Real Madrid.
Sí, sí, totalment.
Aquí expliqueu vosaltres tota la, sí, la maquinària, sí, en aquest cas administrativa que va posar el govern espanyol, juntament amb el Madrid, perquè Di Stéfano finalment no pogués o fos, en aquest cas,
primer, jugador del Barça.
Fos jugador del Barça i acabés sent jugador del Madrid.
Ah, no? Sí, sí, sí. Si vas veient tota la successió de fets, tot el que passa des de que el Barça fitxa el Di Stéfano, arriba aquí, etc, etc, tot el que passa a continuació, vas llegint la premsa, les notícies, etc, te'n dones compte de que per molt que el Barça cometés errors, o potser en l'últim moment sempre hi ha hagut algú que ha acusat, és que el Barcelona el va deixar perdre, en el fons. Bueno, no el va deixar perdre, és que en realitat,
bueno,
va haver-hi una
maquinària,
maquinària administrativa, que cada vegada que el Barça donava un pas endavant, o sigui, hi havia moviments administratius per bloquejar-los, no? I això permetia al Madrid, sí, doncs, tenir una segona oportunitat per, sí, tirar, clar, endavant, diguem-ne, la seva oferta per quedar-se al Di Stéfano, no? Aleshores, bé, no sé, aquesta és la història, no? Es poden dir moltíssimes coses i sobre què hagués passat si el Di Stéfano s'hagués quedat o no, però el que està clar és que un jugador tan genial com ell, vull dir que realment és un dels grans jugadors de la història, Di Stéfano, no hagués fet possible que el Madrid aconseguís tants èxits i, en canvi, hagués aconseguit que el Barça, diguem, eixamplés la seva fama als anys 50. No?
Diuen, Jordi, la llegenda, uh-huh, i ho deixarem aquí, la llegenda, que la hisenda d'aquella època va anar a veure, en aquest cas, el president del Barça, que era un president que era textil, i li va dir, mira, o deixeu anar a Di Stéfano, o et farem un repàs
de dalt a baix.
Que la feina que tindràs. I que, en fi, que ho van apretar, sí, sí, en aquest sentit. Sí, també, sí, és a dir, que va haver molta pressió perquè finalment el president cedís i deixés finalment el fitxatge d'Alfredo Di Stéfano, que va generar tots els grans èxits del Real Madrid i que això va portar que en aquest cas el Barça entrés en una fase després de Kubala amb un Luis Suárez, com tu deies, que has apuntat abans, que va haver de ser traspassat, tot i que també el Barça es va dividir, que és un clàssic, entre els cubalistes i els suaristes, no? Els que deien que Kubala ja havia cobert una època i que havia de continuar Luis Suárez amb Elinio Herrera, i el que va passar és que Elinio Herrera va marxar, se'n va anar a l'Inter de Milà i aleshores se'n van portar a Luis Suárez. Però tu, a la pel·lícula, el que argumenteu, sí, és, sí, que el Barça, un dels greus problemes era l'econòmic amb el nou estadi, no?
Era fonamental aquest problema, o sigui, realment el Barça es va desprendre a Luis Suárez no perquè volgués, perquè tenia un jugador estupendo. El que passava és que necessitava diners i l'únic jugador per al qual hi havia, diguem-ne, una oferta multimilionària sobre la taula era ell, no? Em fa gràcia que diguis això de les polèmiques perquè realment nosaltres amb la pel·lícula...
Hi havia grans discussions,
sí, 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 sí,
perquè a casa meva,
sí,
sí, amb el meu pare, per exemple, es discutia amb un, sí, amic, sí, seu sempre que ell era cubalista i el, sí, meu pare, sí, era, sí, suarista.
És igual que el tema Cruyff, no?
Exacte.
Que el tema Cruyff també desperta... Home, nosaltres amb la pel·lícula el que hem fet és intentar, diguem-ne, anar a explicar els fets i no interpretar-los tant, no? Jo crec que... I crec que la història situa cadascú en el seu lloc, no? I realment Kubala se l'ha de situar on se l'ha de situar, no? El Cruyff igual, no? Vull dir que igual que, per exemple, la pel·lícula parlem molt d'en Pep Guardiola i no tant, potser ja no tant com a... Jo crec que és molt interessant parlar d'en Pep Guardiola ja des de nen, perquè en realitat tenim aquí un jugador que acaba sent entrenador i que li dona els majors triomfs a la història del Barça, que és un nano que creix a la Masia, a partir dels 13 anys juga, o sigui, s'empapa de la filosofia de la Masia, creix amb un sistema de joc i valors i un sistema de joc i de competició instaurat pel Cruyff, i és el que fa excel·lir el Futbol Club Barcelona. Jo crec que també és un personatge molt clau per entendre què és el Barça, no?
Parlem de l'arribada de Cruyff. Un estranger que amb les imatges, que les hem vist mil vegades, però, clar, quan les recupereu, és que és, arriben els Beatles. O sigui, veus Cruyff, sí. Que és el sidral que es munta a l'aeroport, com el reben, com marxa, o sigui, és que
aquests
és el
pantalons
pentinat.
De campana...
És que jo dic, que eren els Stones, o sigui, els Stones en aquest cas seria el grup, no? Però és aquesta sensació, no? De, hòstia, arriba un tio que ho ve a trencar tot, no?
Sí.
Que crec que és una de les grans coses que porta, com tu deies abans, el Cruyff, que modernitza i ja només arriba l'arribada de Cruyff, no?
Clar, és que només arriba aquest personatge te'n dones compte que ve d'una Europa democràtica, una Europa on, diguem-ne, que el divorci és una cosa normal, on, diguem-ne, hi ha tota una sèrie de coses normals, no?, que defineixen el progrés d'una societat. I arriba en un país on encara estem vivint amb la dictadura, no? I aleshores ell, doncs bé, jo crec que dona un aire totalment desenfadat, nou, al Futbol Club Barcelona, i és veritat que ell triomfa com a jugador només un any i poc més, perquè, vaja, després jo crec que ell...
Home, perdona, abans que ens ho expliquis tu, déu-n'hi-do, lo clar català que parla un...
El Salvador Saturní.
Sí, que jo durant molts anys, en fi, anava amb la seva samarreta i feia de porter, sempre ha estat allò una referència. Saturní no té pèls a la llengua per parlar de la segona i tercera temporada de Cruyff.
Així com el primer any el Mitchells era el que manava i era el que feia tot, el segon any el Cruyff es va començar a no entrenar, jugava el diumenge, el dilluns massatge, el dimarts no sé què, el dimecres feien festa, el dijous bany i massatge. Va començar a perdre la velocitat, i si un jugador perd la velocitat ja està llest. I això va ser, aquesta motivació no la va tenir el Johan Cruyff el segon i el tercer any.
Això que diu el Saturní és aplicable a altres jugadors que hem vist. I tant. Cada cop i volta es tanquen el vestidor, massatge...
La fama, moltes vegades la fama, jo crec que passa factura, no? Perquè s'ha de saber gestionar, no? Jo crec que en aquell moment el Cruyff, que venia ja d'un Ajax en el qual ell era la gran estrella indiscutible, arriba al Barça i en un any es creix encara més, després es descuida una mica, no? Jo crec que se li pot perdonar perquè després torna al Barça i com entrenador fa una cosa autènticament fantàstica. Jo crec que inclús ell mateix aprèn dels seus propis errors i de la seva trajectòria com a jugador. Acaba jugant, no sé si te'n recordaràs, el Cosmos, acaba jugant també, quin equip,
el
Llevant, etc. Jo crec que això amb ell l'estimula com perquè després, més endavant, com a entrenador, jo crec que és una persona molt intel·ligent, que aprèn molt i després, precisament, és molt exigent amb els jugadors quan torna com a entrenador.
Bueno, perquè, a més, ell, com que l'has fet,
fet de tots... Exacte.
Clar, amb ell no li poden fer.
Clar, exacte. Saps? Exacte.
Clar, de fet, en el documental, el mateix Cruyff us explica com va canviar la filosofia de l'equip quan ell va arribar per entrenar, i també com va crear el concepte del rondo, que
és
fantàstic.
Bo,
és fantàstic.
El Barcelona, ¿qué quiere? Que quiere ser mejor. Entonces, si tú quieres ser mejor, hay que portarse como mejor. Si no, no tiene sentido. No puedes ir de víctima y ser mejor. Es imposible. Por lo tanto, en todos los sentidos, hay que intentar de mandar. Y mandar en el fútbol es que tener la pelota. Rondo, bueno, inventarlo. Yo siempre he jugado rondo porque odio a correr. Y ahí sí nació.
Aquí tot l'equip ens estàvem descollonant de riure. Ens estàvem descollonant de riure quan estàvem gravant aquesta entrevista amb ell, perquè diu, bueno, jo el rondo no l'inventé, és que odiava correr. Vull dir, per això es va crear el rondo, perquè jo odia... Ho diu amb una naturalitat i una pilleria que, bueno, que és que tots en el plató ens vam descollonar a riure.
És allò del Reixac, que és una frase seva, que corres de covards, no?
Sí,
és a dir, mica aquesta filosofia, no? Però és molt bona aquesta, la definició de per què el rondo? Doncs mira, per no córrer, no? És fantàstica. L'he trobat sensacional. Parlant de personatges... que l'evolució seria una mica semblant a la de Cruyff, trobaríem a un brasilí que vosaltres li feu molt, el subratlleu molt, que és el Ronaldinho.
Sí,
no?
I tant.
Que
i
és
tant.
El que, en aquest cas, catapulta de nou al Barça, als grans nivells, amb tot aquest el projecte, la porta Rijkaard, Ronaldinho.
Sí, jo crec que...
Per què us fixeu en Ronaldinho? Perquè n'hi ha hagut altres de brasilers. Hi ha el Ronaldo, hi ha Romario...
Sí, però ha sigut la gran excepció dins de la carrera de brasilers que ha tingut el Barça, perquè aquest, diguem-ne que... ha sabut connectar molt bé amb el públic de Can Barça, cosa que molts altres brasilers no ho han fet. O sigui, han connectat amb ells mateixos, però no han connectat...
No amb la gent.
No amb la gent. I jo crec que Ronaldinho, bueno, a part de que és un jugador amb un toc de pilota que és de fantasia, només cal veure les imatges de la nostra pel·lícula, no? Les virgueries que fa, encara et poses les mans al cap.
Sí,
diu,
senyor,
com és possible fotés aquests regats, aquests driblings, aquesta màgia...
L'espaldinha famosa. Exacte,
que no som conscients del que hem vist.
No.
Perquè no tenim memòria. Sí, perquè és quan veus. Repassen jugades de Messi, que novament et poses les mans al cap, però és que amb Romario, amb Ronaldinho, passa el mateix, que el tornes a veure i dius, hosti, el que vam arribar a veure, que no recordem.
I sobretot, Toni, el que passa és una vegada més que un jugador trenca amb l'espessor, amb la mala llet, amb el victimisme, amb allò, hem portat uns anys que no guanyem res, hòstia, quina mala hòstia que tenim tots plegats. Arriba un tio i diu, escolta'm, però de què cony m'esteu parlant a mi? Jo el que vull és divertir-me, no? Vull dir que et porta un missatge fresc, nou, i que, ostres, i això fa despertar la gent, no? Com vulguem dir, hòstia, nois, vull dir, no hem d'estar aquí llepant-nos les ferides perquè estem perdent o perquè no arribem a guanyar o perquè no sé què, no? Vinga, juguem i juguem bé, no? Jo crec que el Ronaldinho aporta això, no? Aporta un desacomplexament total, i una màgia increïble.
Però va durar, perdoneu, de Nadal a Santa Espera, això, eh?
Sí.
De Nadal, això va durar de Nadal a Santa Espera.
Home, Déu-n'hi-do el que va durar.
Una mica més, una mica més.
Perquè Vaquero i Xavi són dos dels que en el documental en parlen meravelles de Ronaldinho.
Ronaldinho, cuando vino a Barcelona, los primeros años fueron espectaculares y acabó, de alguna manera, rompiendo esa situación de varios años, donde sobre todo después de la etapa de Van Gaal, que fueron etapas durísimas, ¿no? Después del post de Cruz, y sí, fue el renacer de alguna manera, y la figura que engrosaba eso fue Ronaldinho.
Veies el camp ple, la gent començava un altre cop a tenir samarretes del Barça pel carrer, començava un altre...
manera rompiendo esa situación de varios años, manera rompiendo esa situación...
Bueno, deixem aquell document... El document és aquest. És a la pel·lícula, evidentment, el trobareu amb les condicions correctes.
És que imagina't, ell ho ha dit, venien del Van Gaal, que quan nosaltres l'hem anat a entrevistar a Holanda, t'he d'assegurar que la seva fama de tenir mala hòstia és certa.
Ah, sí?
Què va passar? Què va passar?
Ah, sí?
A veure, jo crec que és molt bona persona.
Tothom t'ho diu.
Tothom t'ho diu. I realment, però ens va fer esperar moltíssim quan vam tenir la reunió, aleshores acabem l'entrevista i aleshores que no volia que s'edités res fins que ell no donés permís de lo que s'havia editat, lo que no, lo que s'havia dit, etc, etc. Dic, home, escolta'm, si tampoc hem parlat de res, vull dir que pugui provocar cap mena de problema, no? Però l'home, doncs, com molt estricte i molt renyador.
Com ha de ser?
Molt renyador, Vull dir, allò de...
Sí, senyor. És que la manera... Amb ell sí que anaven rectes. Ara, amb l'altre estava tot el dia al gimnàs, amb el de Mocho Cap, el Rijkaard.
Escolta, de totes les entrevistes que heu fet, i que tota aquesta pel·lícula, podríem dir que passa, evidentment, pel moment per Guardiola, que ara en parlarem, i per aquest últim final d'etapa, que seria l'etapa de Luis Enrique, en quina has disfrutat més?
Home, jo crec que m'ha agradat molt conèixer la història primera del Barça, que la desconeixia, almenys amb una certa profunditat. M'ha sorprès molt, m'ha sorprès veure molt com als anys 10, als anys 20, aquell esclat del futbol es converteix en, no sé, en una cosa popular de masses. Jo crec que això és molt, molt, molt interessant. I després, home, hem disfrutat, doncs, amb el contacte amb els jugadors, amb el contacte amb les seqüències, i sobretot el treball que hem fet amb el Pep Bou, ho vull dir aquí, perquè la pel·lícula té moltes metàfores visuals rodades amb un sistema com que ens vam inventar, que és amb la col·laboració amb el Pep Bou, que sabeu que és l'artista de les bombolles. Li vaig demanar que, sisplau, em fes deformacions d'imatges a través de sabó, i vam fer coses molt especials perquè penso que està molt bé aquest toc que li dona a la pel·lícula, creatiu, i que a més té un punt filosòfic, que és lo efímer que és tot. És a dir, el Barça passa amb la fama, les victòries, les derrotes, tot passa amb una velocitat tremenda, 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 I jo crec que una bombolla de sabó és representatiu, és un símbol una mica de
Mm-hmm. És una bona metàfora.
És una bona metàfora, no?
Sí, sí. Dèiem que Guardiola és un dels protagonistes, tot i que no hi surt a la pel·lícula.
No, nosaltres, ell no va voler sortir, i jo ho respecto. Nosaltres parlem molt d'en Pep, ho fem a través de gent que el coneix i que crec que està molt bé que opinin d'ell. També això està bé, perquè una persona opinant sobre si mateix normalment no et dona els diferents punts de vista, no? De manera que està molt ben recollit, però sí, vaig voler parlar amb ell, vaig anar a Múnich, vaig tenir una entrevista fantàstica amb ell, un tio doncs molt agradable, la veritat és que va haver-hi un molt bon rotllo, i em va explicar doncs la seva versió de coses que jo volia explicar a la pel·lícula, i m'ho va explicar. Jo crec que des d'aquest punt de vista he volgut ser honest, recollir els seus punts de vista i traslladar-los a la pel·lícula també, perquè algunes de les coses que ell em va indicar sobre el que és el club, el que ell opina del club, etc., també quedessin reflectides. En aquell moment, desgraciadament, quan vaig voler tenir en Pep a la pel·lícula, jo crec que hi havia algunes coses que encara no havien acabat de cicatritzar, jo crec que ara sí, i també jo crec que està molt bé que ell necessitava un temps de descompressió del Futbol Club Barcelona, necessitava, diguem-ne, oblidar-se, i clar, jo arribo i li demano que vull fer un documental sobre el Barça, diu, home, és que precisament el que necessito és cobrar distància, marcar distància. Per tant, molt bé, vull dir que...
Bueno, qui en parla molt bé, d'en Pep.
Exacte, és el periodista britànic Graham Hunter. Em quedaria amb la definició que fa ell de la filosofia de Guardiola.
There's so much to learn from him.
Hi ha tant per aprendre d'ell. Qui miri de copiar un geni, l'interpretarà a la seva manera. No existeix la còpia perfecta. Però els valors que el seu futbol o la seva feina comportaven eren creativitat, audàcia, filosofia, intel·ligència, estil, passió, victòria... Què més es pot demanar al futbol?
Doncs una pel·lícula que dura, com dèiem, al voltant d'unes dues hores, una pel·lícula on tu passes pipa, disfrutes molt, i on, per cert, en el tràiler hi apareix Neymar, i en canvi després Neymar no l'hem...
Surt al final, surt amb els crèdits.
Què ha passat aquí?
Doncs mira, vam tenir una
perquè
entrevista amb ell.
Perquè Leo Messi sí que surt, i surt força. Leo Messi.
Surt el Leo, molt bé l'entrevista amb el Messi, ens va encantar, vull dir, jo crec que ell demostra que en el fons té moltes més coses a dir de les que,
agraït,
de les que diu.
Molt agraït amb la Masia i amb el Barça.
Sí, molt.
No, esclar, no. Hi ha un munt de gent desagraïda.
Qui l'ha fet persona
cas,
a
no
nivell
formada?
A
Barcelona. Bueno, i el Neymar què?
I el Neymar, doncs bé, vam fer una entrevista, però després, per raons, diguem-ne, de drets, aquest tipus de coses, no ens vam acabar de posar d'acord amb els seus representants, i també és veritat que des d'un punt de vista de guió, he de ser sincer, doncs no em quadrava massa les coses que ell em podia explicar. També hem de tenir en compte que és un jugador que ha vingut fa poc i que, per tant, parlar sobre la història del Barça, jo crec que li venia una mica gran, no? A veure, jo crec que... Vaja, personalment, el contacte que vam tenir amb ell és fantàstic. Apareix a la pel·lícula al final, com també apareix també doncs, el Jorge Lorenzo, que és el, diguem-ne, el pare financer, una de les persones que més ha invertit en aquesta pel·lícula. Que he de dir-ho que també està coproduïda per Televisió de Catalunya i Televisió Espanyola, no?
Doncs queda dit. Sí. Pel·lícula que s'estrena, recordem-ho, el proper dia 9 d'octubre. Si no m'ha xerrat...
Sí, senyor, aquest divendres. Aquest divendres tothom
exacte,
va veure la
aquest divendres,
pel·lícula.
Sí, és que dic 9 d'octubre com si fos... No, aquest divendres.
Per fi fan una cosa amb cara i ulls al cinema.
Però un moment. Vagi al cinema, perquè no hi va mai.
Home, des d'aquesta pel·lícula...
No hi va mai, per tant...
En aquesta pel·lícula, ni que em mori i aniré.
Barça Dreams.
Què diu?
Com diu? Si es mora, com vol anar?
Mort! I anirem mort! Que em posin allà amb la caixa, allà a la cadira, a la butaca amb la caixa.
Ja el portaran amb l'oferta.
Però el mort me la miraré, aquesta pel·lícula.
Jo també vindré amb tu.
Sí, vostè arrossegant la caixa, no?
Jo sí, claro.
Jordi Llompart, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Enhorabona per la pel·lícula.
Gràcies.
Perquè això del documental, per mi és teu, li queda curt. Vull dir que és una gran pel·lícula del Barça. Barça Dream. Jordi Llompart, moltíssimes gràcies. Enhorabona.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.